Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bon dia, com esteu? Ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Montblanc, les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal, com esteu? Bon dia, benvinguts a Ràdio Montblanc, benvinguts a Bon Dia Montblanc. Avui és divendres 24 de setembre i un dia més us acompanyem aquí per acostar-vos tota l'actualitat de la jornada a Montblanc i la Conca de Barberà. Com cada dia repassarem tot allò que és notícia i avui a l'espai de l'entrevista conversarem amb Marc Vinya, portaveu de Junts per Montblanc a l'Ajuntament de Montblanc. Recordeu, vaja, per analitzar quina és la situació política al consistori. Tot això aquí al Bon Dia Montblanc d'aquest divendres. Comencem, som-hi!
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem repassant la previsió del temps. Una previsió que ens arriba com cada dia des del Servei Meteorològic de Catalunya i connectem per saber el temps que farà avui a Abel Flores. Molt bon dia.
Bon dia, avui tindrem intervals de núvols baixos que han d'anar a més al mal pas de les hores i poden deixar el cel força ennuvolat, especialment durant les hores centrals de la jornada, i també deixar caure alguna petita precipitació, 4 gotes, especialment més probable cap a la zona del litoral. Tot plegat amb un vent de component nord i est, gregal especialment, que ho farà encara una miqueta més reforçat durant el matí i que podrà deixar encara algunes àrees de forta maror. Tot plegat amb una temperatura que es mantindrà similar o potser pujar lleugerament respecte a la que teníem ahir. És tot el moment, deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és, doncs, la previsió del temps per avui.
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc. L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
I comencem ja a repassar l'actualitat del dia. L'associació Revifem Caral, nascuda arran de l'incendi de la Serra de Caral a Santa Coloma de Caral, que recordem va afectar aquest estiu 1.700 hectàrees, organitza la seva primera activitat de sensibilització a la ciutadania. Concretament serà els plans de Ferran i la jornada es dedicarà a la sensibilització i desbrossament del bosc per explicar a la ciutadania les tasques que es duen a terme a la zona afectada i la importància de vetllar per uns boscos nets per prevenir el risc d'incendi. En concret, l'activitat del dissabte es dividirà en dues parts, una més teòrica i una altra més pràctica. Amb el mestratge de Joan Teruel, ADF i gestor de recursos naturals, aquelles persones que s'han inscrit a la jornada aprendran a desbrossar un bosc. L'explicació teòrica està prevista a les 10 del matí als Plans de Ferran amb una hora de durada i a partir de les 11 està previst que comenci la neteja del bosc per equips, que tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. Les inscripcions a l'activitat estan obertes fins avui dia 24 de setembre, i ja es compta amb més de 50 participants. Els voluntaris hauran de dur guants, una serra plegable o tisores de podar grosses, botes, pantalons llargs i esmorzar. 2 mesos després de la declaració de l'incendi, encara s'estudien les causes que ho van provocar. El cos d'agents rurals continua investigant la zona, sumant ara una nova hipòtesi segons la qual podria haver estat intencionat. Els agents recorden que ara fa 5 estius, l'agost del 2016, van enxampar una persona provocant un foc intencionadament, però que aquest es va poder aturar abans que es propagués. Les altres dues hipòtesis amb les quals treballen és que s'iniciés pel llançament d'una burilla o per l'avaria mecànica d'algun vehicle o maquinària agrícola. Cap de les dues possibilitats, però, ha pogut ser encara confirmada.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I repassem encara altres notícies. Un centenar de persones es van concentrar a Montblanc aquest dimecres a la tarda per rebutjar la violència masclista. La concentració es va convocar després de conèixer la detenció i ingrés a presó d'un home de 21 anys, veí de Vila-rodona, acusat d'abusar i agredir sexualment de dues menors la nit del 10 de setembre a Montblanc en un macrobotellot que va reunir un miler de persones a tocar del cementiri. L'Ajuntament de Montblanc ha condemnat els fets i també s'han disculpat per, diuen, no haver pogut aturar la festa il·legal. Escoltem a l'alcalde Josep Andreu.
Va ser una festa organitzada per les xarxes, que ni molt menys era una festa de l'Ajuntament, però potser vam ser poc diligents quan se'n va enterar per les xarxes de posar-hi vigilància, de posar-hi un punt blau. No sé, mai serem prou eficaces en aquest tema de les agressions sexuals, i jo, si no m'he estat a l'alçada, doncs demano perdó, però que vull també distingir que no era cap acte de l'Ajuntament, sinó un acte que va sobrevindre durant les festes, però que va ser un errat i no vam tindre capacitat ni naltres, ni els Mossos, ni la Guàrdia Urbana, ni el propi Ajuntament de saber la magnitud d'aquesta raid que es va muntar el dia 10 de setembre.
El col·lectiu feminista Na Sobera participava aquest dimecres de la concentració i assegurava que s'ha d'acabar amb aquesta xacra de la societat amb més pedagogia i amb més accions concretes. També asseguraven que esperaven més gent a la concentració. Escoltem Marta Bessas.
Bueno, valorem positivament, no?, com hem comentat, que l'Ajuntament hagi convocat una concentració, perquè són fets que no es poden passar per alt, perquè són coses que són intolerables, però sí que es troba a faltar més gent, són sobretot gent jove, no? Ara ho comentàvem, hi ha un institut molt gran, hi ha una escola molt gran aquí al poble i a la comarca hi ha més jovent, i hi ha un grupet molt reduït de jovent. Tot i així, som conscients que el panorama és molt difícil pel jovent també, i per tant és molt difícil potser motivar-se amb ocupar un temps lliure, amb autoorganitzar-se, perquè la nostra idea és l'autoorganització. Està molt bé aquesta concentració i els minuts de silenci que fan quan hi ha un feminicidi, els ajuntaments, tota aquesta història, però realment, si no hi ha una autoorganització, si no hi ha una consciència, si no hi ha un convenciment de que això ha de canviar, i ha de canviar d'arrel, perquè no són qüestió de mesures. Les mesures són necessàries i és la institució qui les ha de fer, però és el poble qui ha de tindre clar que cal canviar-ho d'arrel. És un problema endèmic, és un problema sistèmic, estructural, i ja pots ficar enllumenat d'aquí al que de què per dir-te alguna cosa, però no erradicaràs el masclisme, ajudaràs a que es redueixin aquests atacs només.
La concentració va tenir lloc a la plaça Major de Montblanc. El jutjat, recordem-ho, va decretar aquesta setmana presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte autor dels fets.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local. La bona notícia del dia.
I avui la bona notícia del dia és que torna Terrània al Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc. Arrenca ja avui a la tarda a les 5, arrenca el mercat, la fira, a dintre del recinte de Sant Francesc, però ja aquest matí, per exemple, a partir de les 11 es poden visitar les exposicions, entre elles Paisatge de Sobretaula, d'Àngel Garraza, una exposició que es podrà visitar a la sala Sant Miquel de Montblanc. Serà l'exposició central d'aquesta edició de Terrània, on hi participen 27 ceramistes, 12 de catalans, 9 de França, 5 de la resta de l'estat espanyol i un de Luxemburg. Com dèiem, Terrània, el festival de ceràmica de Montblanc, arrenca aquest divendres. Aquesta és la bona notícia del dia. I l'any Palauferrer continua fent passos endavant i aquest proper dissabte, demà, a les 12 del migdia, a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners, s'inaugura l'exposició Palauferrer i Joan Martí Sabé, diàleg escultòric. La mostra forma part de l'any Palauferrer, en el marc del qual aquest any nombrosos actes i exposicions recorden arreu de Catalunya el centenari del naixement del pintor que cremava els seus quadres. A l'acte hi participarà l'alcalde de la ciutat i el comissari de l'any Palauferrer i es podrà visitar fins al 28 de novembre del 2021. Palauferrer i Joan Martí Sabé, diàleg escultòric, és una exposició que ens apropa al vessant escultòric de Matías Palauferrer, conegut sobretot per les seves pintures, i l'amistat que tenia amb l'artista de la seva coneixença i amb la família del també escultor Josep Martí Sabé, nascut a Santa Coloma de Farners, que va morir l'any 2006. Així, un total de 12 escultures rellevants dels dos artistes dialoguen al voltant de les diverses concepcions de l'art català de la segona meitat del segle XX a partir de les temàtiques que compartien. A més, a l'exposició els visitants poden gaudir d'obres primerencs de temàtica rural. I també aquesta setmana sabíem que ja els últims dies hi ha per visitar l'exposició de Palauferrer i el poeta Jaume Ferran a Cambrils. Ja ho sabeu que aquest any Palauferrer s'estan fent activitats arreu del país i avui i demà, vaja, són els últims dies per veure aquesta exposició a Cambrils, que es pot visitar al Moví de les Tres Eres del Museu d'Història de Cambrils.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Amb l'inici del nou curs, la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga de Francolí ha tornat a apostar pel projecte Viu un llibre, a través del qual els joves d'entre 10 i 16 anys poden llegir i compartir la creació d'un llibre mitjançant una plataforma digital anomenada Fiction Express. D'aquesta manera, els participants poden compartir idees i opinions sobre el llibre amb el seu autor per desenvolupar els següents capítols. Un total de 7 biblioteques de la demarcació de Tarragona, entre elles la de l'Espluga, participen en aquest projecte. La iniciativa es desenvoluparà amb els alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles Badruna i Martí Poch i tots els alumnes de l'Institut Joan Amigó. Els mateixos mestres i professors podran escollir el llibre que es vol treballar i ells mateixos en seran els administradors.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I també us expliquem, ja per acabar, que la Fira de la Cervesa celebrarà la seva 5a edició a l'Espluga de Francolí, recuperant el recinte firal com a punt de trobada de productors i amants de la cervesa. Serà aquest cap de setmana, demà, dissabte, dia 25 de setembre, amb la participació de 3 elaboradors locals i de 3 cerveseries de la zona. El propietari de Cal Tullet destaca els elaboradors participants.
Estem contents de fer la 5a edició, venint de l'any passat amb el tema de la pandèmia, que es va fer aquesta, això, les botigues amb el tas, per no dir que no van fer la festa de la cervesa. Enguany tenim un altre format reinventat, que fem aquí als jardins de l'Hostal del Senglar. Tots els espluguins recorden de venir aquí a fer el bufet lliure els dissabtes a la nit, i per tema de logística, de metres quadrats i de normativa, doncs hi ha tres elaboradors, que som els de Cal Mariquinyo, carnissers, la xarcuteria de Cal Boquer i nosaltres com a forn de pa de Cal Tullet. Llavors incorporem les cerveses, el carros de Vimbodí amb la cervesa dels Buixets, els de Montferri, amb les clandestines, i després un fill esplugui que està a Lleida, que són les cerveses de Ponent, i són els tres euros de cervesa.
També hi haurà una actuació del Pony Pissador en aquesta fira de la cervesa, i d'altra banda no hi haurà una entrada per entrar al recinte, diguéssim, però sí que serà important que respecti l'aforament en tot moment. Ho explica el regidor Enric Mercader.
I en aquest context encara doncs, de pandèmia hem decidit reprendre-la amb totes les mesures pertinents, principalment ubicant aquesta fira doncs, en un espai obert, com ja era habitual, però en aquest cas sí que un canvi d'ubicació, als jardins de l'Hostal del Senglar, en un espai perimetrat i delimitat, que hi haurà una sortida i una entrada i una sortida doncs, flexible.
Doncs això, és aquest cap de setmana, com sempre avui és divendres i per tant també ens agrada donar un cop d'ull a la cartellera del cinema del Casal Montblanquí. Aquest cap de setmana podeu veure doble sessió de pel·lícula, el film No odiaràs es projectarà demà a 7:45 del vespre i diumenge a 7:45 del vespre, i per diumenge pel·lícula infantil La patrulla canina serà a les 5 de la tarda. I arreu del país aquestes són les estrenes del cinema d'aquest divendres.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb Machabel, un film que s'apropa al procés de reinserció d'alguns presos d'ETA. També arriba la darrera pel·lícula de Clint Eastwood, Cry Macho. L'actor interpreta una exestrella del rodeo que ha de portar un jove des de Mèxic als Estats Units. I l'oscaritzada Jennifer Hudson interpreta Aretha Franklin a Respect.
Buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa.
Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho.
Machabel és el nom de la dona de l'exgovernador civil de Biscaya, Juan María Jáuregui, assassinat per ETA l'any 2000. 8 anys més tard, la Machabel rep la petició de reunir-se amb un dels assassins del seu marit, que ha trencat llaços amb la banda terrorista. Tot i els dubtes i el mal que encara li fa l'amor de la seva parella, la dona accedeix a trobar-se cara a cara amb els responsables de l'atemptat.
No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10.
¿Sabes cuántos me decían que pasara de ti? ¿Vas a hablar?
Howard, siempre me has parecido un pobre hombre, débil y sin agallas. Pero no veo por qué ser grosero.
Clint Eastwood torna al cinema dirigint i interpretant Cry Macho. Interpreta una exestrella del rodeo i criador de cavalls que accepta l'encàrrec d'un antic cap, portar el seu fill des de Mèxic per allunyar-lo de la seva mare alcohòlica. Durant el viatge, tots dos viuran una aventura inesperada.
Se llama Macho, como yo, un gallo muy fuerte.
Sí, ya.
¿Qué tiene de malo?
Nada. ¿Qué quieres llamar a tu gallo macho? Pues muy bien.
Cantar es sagrado, Ri. Y no deberías hacerlo solo porque alguien te lo diga. Lo más importante es que te traten con dignidad y respeto.
Respect és un biopic que segueix la carrera de la cantant nord-americana Aretha Franklin, interpretada per l'oscaritzada Jennifer Hudson. La pel·lícula explica el viatge d'aquesta icona de la música a la recerca de la seva pròpia veu, des dels seus inicis al cor de l'església del seu pare fins a convertir-se en una superestrella internacional.
¡Es un milagro!
Doncs aquestes són les estrenes d'aquest cap de setmana arreu del país. I ara, moment de l'entrevista. Avui, com dèiem, ens acompanya Marc Vinya.
L'entrevista del dia.
Ha començat el curs escolar i també comença tradicionalment el curs polític després de l'estiu, després d'aquesta aturada gairebé inhàbil del mes d'agost. Ara fa uns dies parlàvem amb l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, i avui ens acompanya als estudis de Ràdio Montblanc el portaveu de Junts per Montblanc a l'Ajuntament, Marc Vinya. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I benvingut als estudis de la ràdio.
Moltes gràcies.
Què tal? Com es presenta aquest nou curs polític?
Bé, anem engegant a poc a poc, perquè és veritat, com deies, venim de l'agost, que s'atura tot, la Festa Major, que tampoc acaba d'arrencar, però ara ja va de veritat.
Ara va de boia.
Sí, anem de cara a final d'any, per tant, ara ens venen temes importants, ordenances, pressupostos. Hem de veure amb la nova situació a l'Ajuntament com ho anem aclarint.
Clar, hem de parlar d'aquest tema inevitablement, perquè és el que segurament es pregunten molts ciutadans, no? Què passarà a l'Ajuntament de Montblanc, amb aquest govern en minoria que hi ha ara mateix. L'altre dia l'alcalde deia que de moment encara no es donen les condicions per ampliar l'equip de govern. No sé si estàs d'acord.
Sí, sí, coincidim plenament amb això. No es donen, per part nostra, com a mínim, les circumstàncies no són les òptimes com per a poder fer un plantejament. D'entrada, nosaltres, com li vaig explicar a l'alcalde i a l'equip, a les converses que hem anat tenint, ens van presentar com una alternativa al govern actual. Per tant, el que no ens va donar les eleccions, ara sí que ho podríem acabar obtenint mitjançant un pacte, però també hem de tenir clar una cosa. Nosaltres ens vam presentar com a alternativa. Per tant, per donar suport a unes polítiques que portem dos anys observant, criticant, valorant de forma més o menys positiva o més o menys negativa, tampoc és una qüestió que sigui d'un dia per l'altre. I per això estem molt veient quin rumb agafa aquest nou equip de govern en minoria. Per nosaltres és important que Montblanc no es vegi afectat per aquesta situació a l'Ajuntament, i per això vam agafar el compromís, i ho hem dit en privat i ho dic públicament, nosaltres no bloquejarem l'Ajuntament. Bloquejar per bloquejar no és positiu per a ningú. Nosaltres donarem suport a aquells projectes que són bons per Montblanc. Si hi ha una inversió per part d'una empresa que genera llocs de treball, evidentment nosaltres estarem amb aquesta línia de donar suport, en facilitar la tramitació, però si hi ha segons quines polítiques no acaben d'encaixar amb la nostra manera de veure Montblanc, doncs les rebutjarem, les votarem en contra. Però bloqueig per bloqueig no, això està fora de la nostra manera de treballar, perquè és una qüestió de responsabilitat, però tampoc donar volada a projectes que no compartim.
Per tant, està absolutament descartat?
Absolutament no es pot dir res, però ara per ara ho veig molt complicat. Per això que dèiem, perquè anem de cara a uns pressupostos, hem d'anar a poc a poc. Jo vaig utilitzar una expressió a les reunions que hem tenit, la generació de confiança. Nosaltres som un equip de 4 regidors que hem estat a l'oposició durant aquests 2 anys, fiscalitzant la tasca del govern, i nosaltres ara tampoc podem fer un canvi d'avui per demà sense que hi hagi aquesta generació de confiança. I les confiances doncs s'han d'anar treballant, s'han d'anar guanyant. I, com deia, això no vol dir que nosaltres haguem de dir un no a tot, perquè no ho hem fet mai, perquè hem pogut fer una oposició responsable, però tampoc vol dir que ara, doncs, perquè hi hagi una minoria, nosaltres ens haguem d'apuntar de seguida. Nosaltres, com es diu popularment, no estem per les cadires. Vull dir, està bé damunt la taula la possibilitat d'entrar a govern i tenir la nostra cadira, però nosaltres, és el que deia abans, la cadira és la de donar el resultat de les eleccions. Per tant, nosaltres ara per ara ho descartem, no ens tanquem en banda, perquè si fos necessari pel bé de Montblanc doncs faríem el que s'ha de fer, però d'entrada creiem que amb uns suports puntuals a partir d'una negociació Montblanc pot tirar endavant, l'Ajuntament pot anar funcionant amb certa normalitat.
Clar, per tant, parlàveu d'això, que ara no hi ha aquestes condicions. Entenc que perquè hi hagi les condicions, per exemple, hi ha d'haver aquesta confiança de la que parlaves?
Sí, hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver complicitats, hi ha d'haver acords, i si em permeteu, ho qualificaria com un festeig. Doncs abans de casar-se, no? Doncs normalment ens ha de festejar. Doncs és una mica així. Primer ens hem de fer amics, després hem de festejar, i després, si les coses van molt bé i tots ho tenim clar i ens hi sentim còmodes, potser anirem a fer un pas més endavant. És complicat perquè, com deia, nosaltres ens vam presentar com a alternativa al govern. Hi ha moltes coses que no les compartim, però ha necessitat, arribat al punt de la necessitat d'entrar a donar un suport més ferm, doncs, evidentment, si és pel bé de la governabilitat, perquè Montblanc no hi perdi, doncs es fa el que deia fa uns mesos, els sacrificis, els passos al costat, el que convingui. Però només en situacions molt concretes i molt imperatives, que ara mateix no crec que sigui el cas.
Clar, tu deies que aquí el primer escull important seran els pressupostos. Uh-huh. Evidentment, el govern està en minoria, haurà de pactar, haurà de negociar per poder-los aprovar. Quines són les vostres línies vermelles, si és que n'hi ha, però sí. Vaja, quines són aquelles coses que hi ha de ser el pressupost perquè vosaltres hi doneu suport?
Nosaltres ens trobem ara mateix en una situació en què estem una mica al mig. Per una banda tenim els membres d'agrupament que estan fora de govern, que ens expliquen la seva versió, i la de l'equip de govern que ens explica l'altra. I això, clar, et provoca una sèrie de dubtes. El qui tenia responsabilitats a Hisenda t'explica les coses, amb intervenció t'expliquen unes coses i des de l'equip de govern t'expliquen unes altres coses. I dius, aquí hi ha versions molt contradictòries i volem tenir l'aigua clara. I el que vam fer a una de les últimes reunions que vam fer amb l'equip de govern, va dir, nosaltres estem disposats a negociar pressupostos, a negociar ordenances, a negociar projectes, però a partir de certeses. I per nosaltres, ara, la certesa que podem tenir és una auditoria externa. Per tant, podem dir que Junts per Montblanc ha demanat una auditoria a l'equip de govern per saber exactament en quin punt es troben les finances de l'Ajuntament. Nosaltres portem 2 anys votant en contra dels pressupostos, reivindicant i posant de relleu que les coses no s'estan fent bé a nivell econòmic, a la campanya electoral ja en vam parlar, i anem parlant cada vegada que parlem de temes econòmics, com per exemple les al·legacions que vam fer contra la pujada de l'IBI, la nostra valoració dels pressupostos doncs, ha sigut negativa, no té per què ara de la nit al dia haver un canvi, i per tenir certeses doncs, hem demanat aquesta auditoria externa. Se'ns ha respost que hi ha un pla de sanejament de la Diputació, que això ja pot ser, però per nosaltres el pla de sanejament, i tenim tota la confiança amb els serveis tècnics de la Diputació, evidentment, i amb els de la casa també, però el pla de sanejament et diu el que has de fer per revertir la situació d'aquestes finances tan negatives que té l'Ajuntament de Montblanc. Però una cosa és el que et diguin que has de fer, l'altra cosa és el que acabes fent. I per tenir una imatge real de la situació econòmica, creiem que és imprescindible tenir aquesta auditoria externa que ens digui com està la situació. I a partir d'un pla de sanejament i d'una auditoria, nosaltres podem entrar a negociar uns pressupostos, unes ordenances, perquè tenim realment una informació veraç, imparcial, no a que respongui a interessos polítics d'una banda o l'altra. Això que volem una transparència, una claretat a l'hora de prendre decisions.
I què us ha dit l'equip de govern?
De moment estem a l'espera. Aleshores van fer aquesta proposta sobre la taula. Allò que dèiem abans, la generació de confiança, no només vam demanar l'auditoria, vam demanar tenir un accés més ampli, més obert al sistema de gestió documental de l'Ajuntament, és un programari que es diu Actio, i vam demanar tenir un accés obert com tenen l'equip de govern, perquè d'aquesta manera tens accés a tota la informació. Allò d'anar a l'Ajuntament abans a buscar els arxivadors ja ha quedat desfasat. Ara hi ha un suport informàtic que t'ho permet des de qualsevol punt, amb una connexió a internet, entrar a veure aquell expedient i si hi ha una licitació d'una obra, si hi ha un contracte menor, pots entrar a veure tot. I això és transparència, això és generació de confiança. Aquesta va ser l'altra petició que vam fer a l'equip de govern a l'hora de poder avançar una mica amb aquestes pressupostos. Estem a l'espera a que ens responguin amb aquestes peticions.
Sense l'auditoria no hi ha un sí als pressupostos?
Sense l'auditoria és que jo quasi que no em plantejaria ni parlar de pressupostos. Perquè d'alguna manera no sabem on estem. I els pressupostos es poden prorrogar sense cap problema, o sigui, poden funcionar. I el que deia abans, i si nosaltres ara no estem per parlar de pressupostos perquè no tenim aquesta auditoria, no vol dir que si d'aquí uns mesos s'ha de fer una modificació de pressupost perquè fa falta habilitar una partida per a fer alguna actuació important per Montblanc, la votarem a favor. Però a un global de pressupostos on no tinguem una radiografia real de la situació, no hi podem donar suport i, per tant, abans de començar a negociar, volem saber des de quin punt partim.
L'alcalde deia l'altre dia, aquí a l'entrevista, que vaja, s'esperaria a negociar els comptes, també a saber com queda la venda de terrenys de Cimalsa. Recordem que la setmana passada sortien aquests 2 primers terrenys, que evidentment això repercutirà en el pressupost de l'Ajuntament de Montblanc en impostos, no?, que es pagaran a l'Ajuntament.
Sí, però sembla ser que esperem que tot vagi bé, que aquests terrenys doncs, es venguin, que la subhasta doncs, vagi el més bé i més ràpid possible. Primer hem de veure quan s'acabarà executant, quan s'acabarà ingressant, i per altra banda, si aquest ingrés serà suficient, perquè aquesta setmana ens va arribar el tancament del 2020, i el tancament del 2020 ens diu que hi ha un romanent de tresoreria negatiu de menys 900.000 euros. Per tant, això vol dir que d'aquí a final d'any hauríem de retallar despesa per 900.000 euros, fet impossible, i l'altra opció és que el pressupost de l'any que ve s'haurà de comptar amb menys 900.000 euros de partida. Per tant, no sé si aquesta situació de la venda d'aquests terrenys o d'altres ingressos sigui suficient per redreçar, sigui suficient per poder tenir uns pressupostos equilibrats com els que voldríem i amb unes prioritats com les que nosaltres sempre hem defensat.
Crec que parlava l'alcalde d'un 10 o un 15% del total de la venda. Si es ven pels diners que van sortir publicats, que són uns 15 milions d'euros en total, això serien uns 2 milions d'euros aproximadament.
Sí. Un ja el necessitem per tapar el forat, per entendre'ns. I l'altre potser el necessitarem també per acabar de posar-nos al dia amb tota la despesa que hi ha al calaix. Hi ha molta factura al calaix, és en la que estem parlant del voltant d'1.300.000 euros de factures pendents de pagament. Bé, tenim molts euros a fer, per tant, volem aquesta auditoria precisament per totes aquestes coses, perquè són previsions de que hi hagi unes ventes, que esperem que hi siguin i que hi hagi uns ingressos que arribin ràpidament, que tampoc tenim clar que això vulgui dir que festa la subhasta l'endemà l'Ajuntament hi ingressi aquests diners, per tant, això no serà així. I per tots aquests motius, sí, hi ha expectatives, però són expectatives. El mes de juliol també s'havien de vendre uns altres terrenys i va quedar desert a la venda. Per tant, fins que no estigui el sac ben lligat...
Tot fa preveure, doncs, que l'1 de gener tindrem pressupostos prorrogats, eh?
Sí, segurament, perquè des del punt de vista tècnic no hi ha altra solució, des del punt de vista de la nostra visió política tampoc, però tampoc no hem de fer un drama. Hi ha molts ajuntaments que funcionen amb pressupostos prorrogats i això també fa que la gestió pressupostària també estigui més condicionada, però també fa que, com a grup a l'oposició, ara amb capacitat de negociar i que l'equip de govern necessiti també doncs, els vots per tirar endavant projectes, anem encarrilant cap a una bona gestió que els últims anys no m'ha acabat de veure l'Ajuntament de Montblanc.
Més enllà d'això, Marc, més enllà d'aquesta auditoria que vosaltres marqueu com a vaja indispensable per poder començar a parlar de pressupostos, no sé quines són les vostres propostes també, quines són aquelles que han d'aparèixer també en el pressupost perquè hi pugueu donar suport.
Sí, a banda, posem-nos el cas que tenim una auditoria, ja ho tenim clar, i que l'auditoria, doncs, la veritat, jo no sóc més optimista, però bé, en tot cas que tinguéssim marge de maniobra, doncs els temes que sempre hem demandat. La setmana passada vam estar a Rojals. Ens van cridar una sèrie de veïnes que ens volien comentar una mica les seves necessitats. I a Rojals, i com a molts carrers de Montblanc, hi ha una manca evident de manteniment. Doncs són aquestes coses que no són de grans obres d'envergadura que llueixen molt, però que faciliten el dia a dia, guanyem en qualitat de vida als nostres veïns i veïnes. Per tant, aquesta seria un primer punt, una primera idea. Evidentment, l'altre gran tema són la pujada de l'IBI que vam tenir l'any passat. S'ha pujat, evidentment no s'ha pujat tant, perquè l'alcalde ja va explicar una mica la seva versió sobre si s'havia de pujar més, si s'havia de pujar menys, però nosaltres creiem que s'ha de revertir aquesta situació i això s'hauria de veure reflectat en les ordenances i en els pressupostos. Entenem que les finances de l'Ajuntament s'han de redreçar retallant despeses i augmentant ingressos. Doncs bé, hem de buscar l'equilibri perquè això no pot ser que la ciutadania acabi pagant una mala gestió. Vam proposar en el seu moment una línia d'ajuts per a aquelles famílies que tenen dificultats per pagar aquests tributs. Parlem-ne. Vam parlar en el seu moment, en l'època més forta de la pandèmia, dels ajuts a les empreses, als comerços, per revertir els perjudicis econòmics i els altavalls financers que tenien aquestes empreses, aquests autònoms, aquests comerços. Es va descartar. Potser ara tindrem ocasió de, si l'auditoria anés bé i tinguéssim possibilitat de negociar aquests pressupostos, anar introduint aquestes qüestions.
Marc, altres qüestions. Fa poc va tenir lloc la Festa Major. Com valoreu vosaltres com es va desenvolupar aquesta Festa Major? Precisament l'alcalde també em feia referència en aquesta entrevista, no? De que molts pensaven que amb 4 regidors no es podria tirar endavant i es va fer la Festa Major. Vosaltres com la valoreu?
Bé, la Festa Major, si ensenyem i ho reduïm a que hi hagi 4 regidors, jo crec que és una visió molt, molt, molt tancada, no? Aquí hi ha una comissió de festes, hi ha uns tècnics, hi ha la feina de molts mesos enrere i crec que l'anterior regidora, la Judit Pere, també té algun mèrit, no?, en aquest sentit. I la Festa Major, doncs, pel que tenim entès, es va deixar tot molt previst i molt tancat, s'ha executat, evidentment que la feina de l'equip de govern d'estaria sobre també té la seva importància, però reduir-ho a que va haver Festa Major per 4 regidors també ho veig una mica justet, com a argument de valoració positiva. la festa major va anar bé, dintre de les limitacions, vam tenir una sèrie d'activitats bastant àmplies, i entraríem a valorar si és més adequat o menys adequat. En general va anar bé. L'única cosa que podem dir que veurem una certa preocupació, que és un tema que se n'ha parlat molt a Montblanc, és l'actuació del seguici a la plaça. Hi havia una normativa del Procicat, hi havia unes circumstàncies pel tema Covid que ens limitaven, potser no vam estar massa respectuosos amb la normativa, i no em vull entrar si per pressió popular o per ganes de festa, però en tot cas la festa major, la cultura segura, evidentment, però sempre que hi hagi unes mesures. Amb altres activitats hi van ser, el seguici a la plaça potser no va acabar d'anar bé tot coordinat, potser no es va acabar de fer bé del tot. Esperem que no hi hagi incidència, sembla que hi ha alguna dada d'algun repunt, però també hem de dir que en certa manera és normal que la situació del Covid que tants mesos ens porta afectant doncs se'ns fa pesada i tots necessitem una petita vàlvula d'escapament, però és veritat que tampoc podem anar a tirar pel dret quan veiem altres municipis com ara aquests dies a Tarragona amb totes les limitacions, tota la polèmica que hi ha per respectar la normativa. En Montblanc aquell dia vam ser una mica flexibles amb la normativa, esperem que no hi hagi cap incidència, i és una mica aquell punt de preocupació que vam tenir sobre la festa major. Pel demés, la valoració per nostre és positiva, per això, pel treball de la comissió de festes, del voluntariat, de les entitats i també evidentment per l'equip de govern.
Mar, d'aquí 4 dies farà 2 anys de la riuada del 2019 i pràcticament no ha arribat cap ajuda encara. No sé vosaltres també com ho valoreu, perquè ara, clar, ara ja no és a l'Estat, ara la pivota ja està damunt de la Generalitat.
Sí, la veritat que ho veiem amb preocupació, perquè com hem dit altres vegades, quan això s'ha donat en altres territoris hi ha hagut més celeritat. Ara finalment la part de l'Estat ja la tenim aclarida, ara hem d'aclarir la part de la Generalitat. És una llàstima que estiguem en aquest punt, que encara tinguem el pont vell com el tenim, la rotonda del Vidal, el pati de la Mercè, tal com està tot, i sobretot també la part dels afectats particulars, que s'han sentit molt sols, s'han sentit molt deixats de banda, i hi ha gent que encara està lluitant per recuperar el que era casa seva i s'està també trobant amb moltes dificultats. És una cosa que se'ns escapa de la nostra responsabilitat, de la nostra capacitat, perquè estem en mans d'això, d'unes ajudes externes de l'Estat i la Generalitat que no acaben d'arribar, que sembla que ara estem ja encarrilant-ho. Esperem doncs, que una vegada això ja estigui resolt, es reprenguin les tasques de recuperació el més aviat possible i que, entre cometes, després de 2 anys tinguem una certa normalitat en aquell entorn i, sobretot, doncs, que aquelles famílies, aquelles empreses que van tenir també molta afectació, doncs, a veure si podem ajudar-los d'alguna manera, perquè ja dic, ens ha arribat molt aquest missatge i ho compartim, que s'han sentit molt abandonats.
Parlàvem abans del pressupost, hi ha també les ordenances fiscals, també ho posaves tu sobre la taula. No sé si en aquest punt hi ha també algun tema imprescindible que vosaltres creieu que hi ha d'haver en aquestes ordenances.
La pujada de l'IBI, que va ser el gran escull de l'any passat, doncs ens el tornem a trobar. No sé quin plantejament hi haurà sobre si el mantenim, el baixem o s'haurà de tornar a pujar, perquè el pla de sanejament demanda més ingressos. Bé, però nosaltres entenem que hi ha d'haver més ingressos per equilibrar, però el que dèiem abans, no pot ser que les famílies paguin la mala gestió d'un equip de govern. I hem de buscar una manera d'equilibrar-ho, això. I realment, qui tingui dificultats per fer front a aquests IBIs, independentment del tipus que s'acabi aprovant, els hem d'ajudar, perquè no podem repercutir doncs, això sobre les famílies. Per a nosaltres, la situació és totalment contrària al que voldríem. Un IBI alt, moltes vegades l'alcalde parla de que tenim un IBI alt però que n'hi ha de més alts, bueno, també n'hi ha de més baixos, i jo crec que hem d'anar cap aquí. La pressió fiscal la tenim molt alta i a més d'això ens trobem en una situació que tenim la pressió de les costos energètics, és a dir, les factures de la llum ja són prou altes, només falta que tinguem un IBI alt i que els tributs municipals siguin alts. Per tant, hem de buscar que aquelles famílies, aquelles persones que tinguin dificultat per fer front a les seves obligacions tributàries en l'Ajuntament, doncs tinguin les facilitats i la comprensió perquè no sigui un problema el tema de pagar els impostos per l'economia domèstica.
Us torneu a reunir en algun dia d'aquests?
Ara per ara no tenim data de cap reunió. Aquesta setmana hem tingut comissions informatives i hem parlat bàsicament de les qüestions pròpies dels ordres del dia. Dimecres vinent hi ha ple. És un ple molt senzill, en el sentit que no hi ha cap càrrega política, no hi ha grans projectes, hi ha moltes qüestions de tràmit. Ara per ara no tenim dades. Suposo que n'anirem parlant perquè es van apropant aquestes dates en què s'ha de parlar de pressupost, que s'ha de parlar d'ordenances i que ens haurem de veure per veure el tema d'aquestes demandes que han fet nosaltres, no? De l'obertura d'aquest gestor documental per tenir accés a la informació de forma més fàcil i també la nostra petició de l'auditoria.
Marc, a l'última entrevista ja en vam parlar d'això i vam dir que encara era aviat de parlar de les eleccions d'aquí 2 anys, però en política gairebé cada dia hi ha coses noves i aquests dies llegia que vaja, el PDeCAT feia l'aposta de presentar-se en aquestes municipals amb aquesta marca. No sé com ho veus, no sé què pot passar a Montblanc, no sé si hi ha alguna diferència del que vam parlar l'última vegada.
No, mira, el PDeCAT, de fet, la setmana passada vam assistir a la convenció municipalista, que es va parlar precisament d'aquestes qüestions, de com afrontaríem les eleccions del 2023. I el PDeCAT concorrerà amb aquestes eleccions de forma separada, és a dir, amb les seves pròpies candidatures, al marge d'altres candidatures que puguin haver. No, això no vol dir que en alguns municipis hi pugui haver acords, llistes conjuntes, però d'alguna manera el que se'ns va transmetre és que tindrem autonomia municipal, com no pot ser d'una altra manera, de presentar-nos amb la marca que vulguem, de la manera que vulguem, i comptant amb el paraigües de l'estructura del Partit Demòcrata, que és una qüestió també pràctica a l'hora de tramitacions electorals, de drets electorals, de, bueno, una sèrie de factors que et facilita anar al costat d'un partit més lliure. Per tant, nosaltres sabem que tenim, i així ho haguéssim fet també, però tenim la tranquil·litat de que això ja es preveu, una llibertat de fer la nostra candidatura a la mida de Montblanc, per entendre'ns, sense cap condicionant ni cap instrucció ni cap directriu política. Per tant, nosaltres treballem per fer una candidatura en la línia del que hem anat fent els últims temps, i ara fa 2 anys ens vam presentar amb la marca Junts per Montblanc, sota el paraigües del PDeCAT, amb una coalició electoral que per unes qüestions legals i electorals, doncs, hi ha una coalició entre l'antiga Convergència, el PDeCAT, i ens vam presentar com a aquesta fórmula de coalició sota el nom de Junts per Montblanc. Doncs ara li donarem continuïtat, perquè tenim uns drets electorals, tenim uns drets polítics, li donem continuïtat sota aquest paraigües, però el que no et puc dir és quin serà el nom de la marca. Nosaltres som Junts per Montblanc com a grup municipal. Com a grup municipal estem constituïts legalment, és a dir, tenim tota la tramitació feta davant l'Ajuntament i davant de l'administració. Tenim el NIF, per entendre's, com a grup municipal. Per tant, aquest nom el tenim, és nostre, allà està, i valorarem en funció de com vagin avançant els aconteixements, perquè potser, per no incórrer en confusions de marques, potser optarem per fer alguna cosa diferent. Però això sí, és llarg, falta temps, hem de veure com s'acaben resolent les coses, i el que sí que tenim clar és que nosaltres donem continuïtat amb aquest projecte que vam engegar ja fa uns anys i que amb l'equip de fa 2 anys, doncs, bueno, anirem per ampliar doncs, el nostre grup de treball i per a formular noves propostes per d'aquí 2 anys.
Què és el que més us preocupa ara, Marc, de la situació política de l'Ajuntament?
Que la situació política doncs, afecti el dia a dia de la ciutadania, de les empreses, dels comerços, de les inversions. Moltes vegades amb l'equip de govern s'ha parlat que quan hi ha d'haver una inversió important, les empreses volen que als ajuntaments, a les institucions, hi hagi una situació d'estabilitat. Per tant, aquest compromís ja hi és. Si algú ha hagut de fer una proposta d'inversió i necessita doncs, una estabilitat, nosaltres hi serem. La situació de tenir 4 regidors a l'equip de govern pot portar doncs, una sèrie de desajustos, perquè s'ha de negociar tot, s'ha de pactar tot. Pot ser bo també per la ciutadania, perquè podem deixar doncs, també la nostra empremta amb aquestes polítiques que s'han de desenvolupant, i ens preocuparia doncs, que se segueixi una mica la línia dels últims anys de seguir amb aquesta manera de funcionar com un ajuntament que moltes vegades no té els procediments massa ben fets.
La gent ho està notant, creus, ara? O encara és aviat?
És aviat i també, si agafem un paral·lelisme amb les qüestions que s'estan portant a ple, no s'estan portant temes de calat a ple. Per tant, són qüestions molt de tràmit, molt de procediment administratiu, no hi ha massa canvi. Que haurà notat la ciutadania, doncs, que ara fa poc han pagat uns IBIs importants, però això ja ve de lluny, no ve de la situació política. Ho anirem veient.
Marc, gràcies avui per haver-nos acompanyat, com sempre, per fer aquest repàs de l'actualitat municipal. Vaja, per explicar-nos com vosaltres veieu el tema, i ens escoltem la setmana vinent ple a l'Ajuntament, deies?
Sí, sí, la setmana que ve tenim un ple molt de tràmit, doncs, anirem fent, esperem que d'aquí endavant veiem doncs, unes sessions plenàries una mica més tranquil·les, perquè també, en referència al que em deies abans de com percep la ciutadania aquest canvi, pot percebre, doncs, si segueix una mica el dia a dia dels plens, que hi ha dos grups, per dir-ho d'alguna manera, que abans treballaven junts i ara estan separats i estan molt enfrontats, i aquesta imatge d'enfrontament i de desgavell crec que no és la més bona. Nosaltres volem aportar doncs, aquesta visió més de seny, més d'ordre, perquè creiem que l'Ajuntament doncs, ha de funcionar bé i no només la dona de César ha de ser honesta, sinó que ho ha de semblar, per tant, que l'Ajuntament ha de funcionar bé, però també s'ha de donar una imatge de serenor, de tranquil·litat i que les coses van endavant. I ara mateix veiem unes pugnes i unes formes als últims plens que no són les més desitjables.
Marc, gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I fins aquí el Bon Dia Montblanc d'avui, d'aquest divendres 24 de setembre. Nosaltres hi tornarem dilluns, puntuals a les 10 del matí, com cada dia. Res més, que acabeu de passar una bona jornada i un feliç cap de setmana. Que vagi molt bé.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.